Un quart de deu comença, com sempre, aquesta hora, la tertúlia del Gall del Monestir. Avui amb nosaltres a l'estudi Ramon Barnils tenim en Jordi Piella, en Joan Alzina i en Josep Maria Balcells. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Vull parlar amb vostès d'aquest més d'un miler d'empresaris de petites i mitjanes empreses i representants també de 220 gremis i associacions que han aixecat la veu contra l'actuació dels governs espanyol i català en matèria econòmica i fiscal aquest dimecres a Barcelona. Un 10% de les empreses assistents eren de la nostra comarca. De fet, la PIMEC, que era la impulsora d'aquest acte, havia organitzat la setmana passada un acte també a Sant Cugat per explicar els motius de les seves queixes, unes queixes que se centren sobretot en el fet que diuen que l'executiu, tant el català com l'espanyol, han pres fins ara solucions o mesures que només han facilitat la tasca de les grans companyies. Escoltem a continuació una crònica que ha fet La Xarxa. Les declaracions que escoltaran són de Josep González, president de la PIMEC.
Els empresaris afirmen que el govern s'omple la boca dient que la sortida de la crisi arribarà de la mà de les pimes i els emprenedors, però que les seves polítiques només posen pals a les rodes. És per això que més de 200 associacions empresarials han signat un manifest on han recollit les queixes del sector, a partir de les propostes que els empresaris els han fet arribar. El document denuncia els augments en els costos de la seguretat social, les polítiques econòmiques sense rumb, l'augment del preu de l'energia, la creixent pressió fiscal o la manca de crèdit.
Les pimes estan realment amb un sentiment de que estan oblidades i de que darrerament se'ls hi parla de creixement de l'activitat i ja sembla que tornem a parlar dels brots verdes i en paral·lel pugem els costos de la seguretat social, pugem l'energia, els últims dos anys han augmentat els arbitris considerablement, els impostos, i per tant hi ha un sentiment de l'empresari de dir ei, tinc que saltar i tinc que dir, escolti, que no continuem per aquesta via.
Tot i que PIMEC s'ha volgut desmarcar de qualsevol posicionament polític, al final de l'acte s'han pogut escoltar crits d'independència i fins i tot alguns assistents han tret banderes estelades.
Doncs amb aquesta informació i amb aquest resum, obro el torn de paraules. Què els sembla que la petita i mitjana empresa faci aquest acte? Després, si volen, podem parlar del tros aquest final polític. Què els sembla que finalment petita i mitjana empresa, al capdavant la PIMEC, hagi de fer aquest acte reivindicatiu a Barcelona amb aquest títol de Diguem Prou per expressar la situació en què es troben?
Home, a mi inicialment em sembla bé. Bàsicament perquè ja està bé que no arribin els crèdits a les pimes, i és cert que és molt dificultós el dia d'avui, els crèdits, el descompte, tindrà moltes garanties, en fi, tot un rotllo bancari perquè el banc té poc interès en donar-te aquest crèdit perquè té altres factors més rentables, més segurs, i especialment amb les noves lleis que estan redactant ara, doncs tenen certes possibilitats d'adquirir empreses en certa situació de molta dificultat. És a dir, primer s'han quedat els hi hem donat els calés per salvar el banc i el mateix banc ara es podrà quedar al sector empresarial. Bueno, és el funcionament. El segon tema, em sorprèn que a Madrid no hi hagi una PIMEC, em sorprèn moltíssim, però és a dir, ja dic Madrid, ja penso que a Extremadura no n'hi ha perquè no hi ha ni empresaris, però vull dir, sento que aquí són els únics que criden i tal i qual. És cert que aquí hi ha un enfrontament entre la COE i Fomento i PIMEC, però bueno, de fet qui defensa més temes empresarials són aquests. Bueno, ja està bé que algú digui prou, no? Vull dir, d'això ara el resultat d'efectivitat crec que serà zero, perquè la democràcia i tot això ja quasi n'hi ha menys en aquest país i serà zero. I sobre les estelades em sembla que és un sentiment final, no? Vull dir que cada dia que passa i cada dia que fan més fets a Madrid i tal, hi ha més independentistes, que abans potser no ho eren, no?
Més opinions.
Mira, protestar està molt bé. És fins i tot divertit. Li pot donar algú la sensació de que ha fet alguna cosa. A l'acte d'ahir era propaganda. Era publicitat d'associat a PIMEC, que PIMEC defensarà els teus interessos. I punt. Perquè el contingut des d'un punt de vista conceptual sembla molt ampli, el contingut des d'un punt de vista de la lluita, protesta, aconseguir alguna cosa és nul. No hi ha res millor per no aconseguir res que magnificar. Quan vull lluitar de veritat per una cosa, em focalitzo en aquesta cosa. Si dic, mira, el gran problema és el finançament de les petites i mitjanes empreses, doncs a tope amb el finançament a les petites i mitjanes empreses i no faig un, sinó faig mil actes i em junto amb tothom que sigui capaç. Però si el que dic és no, prou a tot, i tot és seguretat social, energia, impostos, taxes, finançament, el que estic fent al final és això, una pataleta. Per tant, un acte bastant poc útil, per no dir absolutament inútil, que també es reflecteix una de les nostres incapacitats endèmiques, no? Que és la de ajuntar-nos. PIMEC, 1.400 empresaris. Tampoc ens tornem bojos. Petita i mitjana empresa, autònoms, o sigui, gent que efectivament estan patint i que tenen tot el dret del món a queixar-se pel que està passant, però 1.400 sobre una base a Catalunya d'aproximadament 1 milió. 1.400 sobre 1 milió. No és ningú. Qualsevol que vulgui fer el número descobrirà que no és ningú. Una pena. Quan a més hi ha FEPIME, CECOT, la CEB que parla d'altres coses, però hi ha un munt d'associacions empresarials petites i rellevants que no tenen capacitat d'influir ni d'aconseguir res. Llavors, fins que no hi hagi de veritat una voluntat de juntar-se i de fer una força de lobby adequada, doncs aquests actes seguiran sent anecdòtics.
Jo hi afegiria un parell de coses. Primer, coincidir aquesta reunió de la PIMEC a Barcelona amb una reunió que hi havia a Madrid a la Moncloa entre el president Rajoy, la gran patronal i els sindicats. Allà sembla que es gestava precisament doncs, un diàleg, doncs, a veure què fem i com lliguem caps des del món sindical i el món empresarial. Absència d'aquesta petita i mitjana empresa, vull dir que està amb un raconet doncs, que aixeca la bandera i fa... el pes, per tant, que té la petita i mitjana empresa és només el pes que es fa utilitzar com i s'instrumentalitza i de fet doncs, ho veiem que està en la boca de tots els polítics i de totes les administracions, la defensa verbal de la petita i mitjana empresa i sobretot a Catalunya, que és la base de la nostra dinàmica empresarial i tal, és parole, 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 i al final doncs, els petits i mitjans diuen escolteu-me, prou de les paraules, anem a veure. Per tant, hi ha una certa demostració d'impotència per part de la petita i mitjana empresa, jo diria una manipulació per part dels poders públics de la petita i mitjana, la fan servir quan els convé, però a l'hora de mesures efectives doncs, no acaben de concretar-se, i això jo penso que és important. Evidentment, i després acaben doncs, fent doncs, crits d'independència, penso, i jo els interpreto a part d'això doncs, que deia en Jordi, doncs, la part emotiva i tal. Penso que hi ha un moment en què el personal diu qualsevol canvi ha de ser millor. És a dir, estem tan fotuts que dir, jo demano la lluna, demano la independència, perquè segur que com ara doncs, ja no pot anar més malament, doncs demanem a veure si amb un canvi això ho arreglem. Total, jo penso que avui estem al mateix que estàvem abans d'ahir. I a partir d'aquí, doncs, jo no sé com s'ha d'encarrilar, quina capacitat hi ha de dialogar amb aquesta gent i concretar mesures i veure doncs, com s'hi posicionen els sindicats, com hi posicionen els partits polítics i prou.
Bueno, jo afegiria un tema, ara que hem vist aquesta història, evidentment no els hi poden donar res als polítics, perquè... que els hi han de donar si després aquestes empreses són petites i no els hi poden tornar res, és a dir, no els poden nomenar consellers ni assessors, ni pagar-los un sou enorme, però igual no interessen, home, vull dir, no interessen gens. Quan Safir té un problema a Panamà, anem, el ministre agafa l'avió, va a Panamà i negocia, i l'Estat fa un aval. Vull dir, una cosa igual que el petit i mitjà empresari quan acaba de perdre el client d'aquí costat que no li fa els impresos. També ve el ja no diria el ministre, però el regidor de turno ve també i li negocia, aviam, home, no el deixis, ja farà l'Ajuntament un aval. No, no, en fi, aquest és el plantejament real, eh? Vull dir, no ens desviem perquè aquest és el real. I que vivim i que viurem amb aquest govern.
Però fixa't que ni tan sols Safir per si sola tindria aquest poder, sinó que això és el resultat d'agrupacions dels grans que realment fan una força de lobby brutal.
La gran qui?
De gran empresa n'hi ha una associació, que és la COE, amb les seves territorials, i inclús tenen les seves divisions de petita i mitjana empresa, tens aquí, bueno, aquí mateix, CECOT i FEPIME, no? Que òbviament les tenen per no fer-los gaire cas. Si mires el que és la petita i mitjana empresa i centrem-nos en el Vallès, que és una part petita de l'entorn de Catalunya i més de la resta d'Espanya, i començant per la pròpia PIMEC, per les que he dit abans, CECOT i FEPIME, però si anem més a l'àmbit local, ens trobem l'Associació d'Empresaris de Sant Cugat, de Rubí, de Bellaterra, de Cerdanyola, de Polinyà, de Barberà, del Baix Llobregat, les Cambres de Comerç. És a dir, aquí ens juntem tres i fem una associació. I aquesta associació té una resistència a juntar-se amb el veí brutal, perquè l'associació em dona poder. És com la junta de l'escala, no? Escolti'm, jo sóc el president de la meva escala, un tio important en el meu entorn. Doncs és el mateix, que està molt bé, que juntar els empresaris de Sant Cugat és de conya, és fantàstic, perquè això ens dona poder per fer accions a nivell local. Coi, però quan hem d'anar a coses més importants, hauríem de tenir muntades estructures que ens permetessin juntar-nos en un primer àmbit a tota la resta d'associacions del Vallès i en un segon àmbit a la resta d'associacions catalanes, per no anar amb 1.400 i amb una representativitat de no sé quants, però que segurament no passaven dels 50 o 60 mil, no, amb una representativitat de no hi ha de nombre d'empreses sinó de PIB. Escolti'm, miri, és que nosaltres representem el X% del PIB del territori en el qual estem. I a partir d'aquí podem fer accions que portin a que quan un dels nostres associats tingui un problema amb el veí perquè no li fan no sé què, doncs algú es mogui. Fins que la guerra sigui d'un a un i absolutament individual i descoordinada, la possibilitat de que hi hagi cap tipus d'èxit és molt baixa.
És que això és el que jo veig una mica a dir. El dret al pataleo. És dir, és un cert crit d'impotència i tal, i s'aixequen, però la força, l'empenta de pressió, la capacitat de pressió per les administracions és molt escassa, una mica per el que deia Jordi, vull dir, quin altre com a contrapoder de dir tu, jo t'amenaço perquè és que si no em dones això jo et fareixo altre. La petita mitjana empresa només para la mà i diu, escolta, per favor, ajuda'm, i l'altre se'l mira sobre l'espatlla i diu, bueno, escolta, quan no ens pugui et donaré alguna cosa.
Jo ara recordava el
i falta capacitat de pressió, però de pressió així forta.
Exacte. Falta envoltar-se d'aquesta rellevància, no? Jo recordava l'acte aquell que es va fer a l'IES fa uns anys per demanar rellevància d'aeroport de Barcelona respecte de Madrid. I podem debatre molt de quin ha sigut el resultat. Avui Barcelona és un aeroport més important que Barajas, però no sé si és a resultes d'allò o no, però d'alguna forma el disseny de l'event li va donar una rellevància brutal, una capacitat d'influència altíssima, i el que estava dient és, escolti'm, que el més rellevant de Catalunya s'ha ajuntat en el lloc més emblemàtic a nivell empresarial, jo diria, si no del món, un dels primers del món, a parlar d'això. I només han parlat d'això. No han parlat de tot el que no es passa i no es podria passar, no, han parlat de l'aeroport de Barcelona. I han fet un estudi rigorós comparant la forma de gestió d'aeroports a tot el món i han arribat a conclusions i les han exposat i han demanat que s'actuï en conseqüència. Clar, mires el disseny d'aquest acte i torno al mateix, és publicitat, perquè no tens l'element que ajunta, no tens aquest element més acadèmic, si vols, que t'està donant la raó sobre les coses que demanes, no tens el foco, i jo crec que en absolut la representativitat
i la capacitat de pressió.
Algun comentari més sobre això? No? Passem a parlar de l'Assemblea Nacional, que té la sensació que és el punt de mira, almenys així ho veu la presidenta de l'entitat, Carme Forcadell, després dels editorials acusadors i amenaçadors, segons ella, dels diaris ABC i El País, i també de les declaracions del candidat de Ciutadans, Joan Carles Girauta. Forcadell té por que l'entitat sigui legalitzada, per bé que de moment no té constància directa que ningú hagi demanat que sigui investigada. Des del cap de setmana passat, després de les primeres amenaces de l'ABC, l'entitat ha rebut més de 1.000 altes. En total, ara, L'assemblea compta amb 22.700 socis. No sé com estan veient aquest batibull d'articles i editorials que sorgeixen des de Madrid, arran, diguem-ne, del protagonisme que està agafant l'Assemblea Nacional Catalana, que, per exemple, aquest cap de setmana, aquí a Sant Cugat, inicia una segona onada de recollida de signatures per la independència, avalada amb el dret de petició, i continua amb les seves activitats, i veu com de cop i volta, doncs, potser els punts de mira dels mitjans de Madrid han passat del president Mas a l'Assemblea Nacional. Bueno, un comentari?
Sí, això, a veure, jo diria que això és una... Bueno, la guerra està oberta. Llavors, clar, aquí ataquem el que faci falta. Abans de l'atac en si es publiquen les enquestes en què la majoria ja seria acaparadora i tindríem un 60% i no sé què, no sé quantos. Clar, això entra en un pànic encara més gros del govern de Madrid, en la que si perdem la gallina dels ous d'or estem enfonsats, en conseqüència hem d'anar per totes. Llavors, el Mas ja és una persona a la que no el podem atacar més perquè li hem dit de tot i segueix el seu rotllo i cada vegada és més popular a nivell independentista. Llavors, clar, ara ens anarem als autèntics. Ja estem preveient un 11 de setembre encara més gran que el d'allò. I anem a pels que realment mouen a la ciutadania, que és l'Associació Nacional. Què passa? Que aquest cap de setmana, no solament a Sant Cugat, sinó tots els municipis per la independència faran una recollida de signatures o vots, o digue-li com vulguis. Perquè ben bé no sé si és un vot, però realment...
Per exercir el dret a petició.
Ah, exacte. Bueno, això assusta més encara a la fiera, no? El Tejero i companyia que l'han destituït, pues ja devien estar reunits parlant allà com enviaven els tanques aquí, però que els altres estan pensant el mateix. El Margallo, que tenia que baixar, la demanava que baixéssim la cosa verbal, és el primer que llença, vamos, bufetades per la dreta, per l'esquerra, per tot... No, la guerra està oberta. I clar, si jo estic fent la guerra contra, mira, Franco, quan va pujar Franco, els altres quatre generals van morir sospitosament, no? Vull dir, mira, això és el mateix, vull dir, intentem matar a qui realment mou la ciutadania, que són, en aquest cas, un Òmnium Cultural i l'Assemblea.
A la Guerra de les Galàxies, a la primera pel·lícula que després va resultar que era l'episodi 4, al final de la pel·lícula el Luke Skywalker ha de carregar-se tot aquell planeta enemic, que no recordo com es deia, i clar, és un contra una cosa que és enorme, és grandíssima. L'estratègia de l'imperi contra l'enemic no és l'enviar 10.000 milions d'avionets a bombardejar-ho tot, perquè no en tenen i no poden, i saben que no seria efectiu. El que fan és enviar a un tio molt llest a que amb dos escortes vagin a tirar un sol tret al punt central de generació d'energia de tot el planeta. A través d'aquest tret el planeta explota. Estan buscant el punt de generació d'energia, està clar, i jo crec que l'associació està actuant bastant com a generador d'energia i és el que està empentant el procés contínuament, i cada cop que veu de fallir algun dels sectors, doncs agafa més rellevància. Quan l'Artur Mas diu alguna cosa que s'escapa del missatge inicial, doncs en tornes a sentir parlar. Quan el Duran diu alguna cosa, en tornes a sentir parlar, i van fent la seva tasca. I és normal que com deia el Jordi, l'enemic doncs reaccioni quan veu que el punt generador d'energia revifa, no? I per tant està clar que si se'l poguessin carregar, doncs això tindria un efecte molt negatiu en quant als interessos de tots aquells que volem que canviïn les coses.
Jo tinc els meus interrogants davant de tot això. És a dir, jo constato que aquí estem davant d'un moviment cívic potent, implantat a tot el territori, que està agafant, jo diria, un protagonisme i un, anava a dir, quasi un lideratge en tot el tema del procés sobiranista. Un primer interrogant que jo tinc és dir si això és del tot espontani o això està d'alguna manera activat des d'algunes instàncies concretes polítiques. I de vegades això, doncs, hem de ser capaços també, doncs, d'esbrinar-ho i de ser molt conscients de què, del que hi ha al darrere de tot això. És a dir, dir, per exemple, i ja poso un botó de mostra, que el senyor Forcadell ha reconegut que és militant d'Esquerra Republicana, és a dir, tant la persona visible que lidera tot el moviment de l'Assemblea és militant d'un partit que té una estratègia i un procés, vulgués o no, et fa lligar de dir que tot el que hi ha darrere del moviment de l'Assemblea té la inspiració, l'empenta o l'aval i tal, fonamentalment, d'Esquerra Republicana. Però això no apareix, això queda amagat i queda soterrat. Però el que es visualitza llavors és que l'Assemblea Nacional agafa aquest protagonisme per al damunt dels partits polítics. És a dir, avui el que empeny tot el procés sobiranista, els partits polítics es veuen d'alguna manera pressionats, es veuen forçats a dir coses, i una mica el que deies tu, Joan, és a dir, a la que hi ha alguna cosa surt l'altra que diu, ep, alerta, per aquí no, ep, aquests són els límits, no, hem d'anar fins allà, hem de posar aquesta data, a partir d'aquí, és a dir, marquen el calendari, marquen l'agenda els polítics. Alguns d'aquests polítics a la millor són els inspiradors d'això, i ja estan d'acord, uns altres es veuen condicionats, i estem en una certa contradicció en una dinàmica democràtica que és el cu dels crítics que han sortit en els diaris, i ara recordo, doncs, l'editorial del País d'ahir o d'abans d'ahir, que deia, home, vull dir, aquí això ho està portant una gent que no tenen cap aval, diguem-ne, representatiu, democràtic, electe i tal, i ho estan realment acaparant i ho estan manipulant. Bueno, aquí hi ha alguna cosa que ho hem de reconèixer, és a dir, aquí hi ha alguna cosa que està en funcionament i que, perquè en política hi ha d'haver un moment o altre la reconducció de tots els moviments socials, si no els recondueix d'alguna manera una força política elegida democràticament, ens pot portar a qualsevol lloc, però potser no pot portar a bon port. Llavors, voldria jo preguntar-me si hi ha capacitat des de les forces polítiques de captar el que s'amaga, el que hi ha darrere d'objectiu aquí, i donar-hi una sortida democràtica, política i cívica. Estem en un impàs, i evidentment la reacció llavors de l'altra part, perquè aquí hi ha algú que no es mou i que no en vol saber res, o al revés, vull dir, agafa arguments per atacar-ho, que s'hi oposa i que pot, doncs, motivar l'estampida, doncs, general. I a mi això, reconec que em preocupa, i només vull dir això.
Jo no estic gens d'acord, eh? Vull dir, jo crec que és al revés. Vull dir, aquest moviment nacionalista neix del poble cap amunt. Els polítics, deixa'ls estar, són impresentables i no ens agraden. És a dir, nosaltres, jo no estic a l'Assemblea Nacional de Catalunya, però vull dir, el sentiment
nacionalista... Però en democràcia, nacionalista, al final, els polítics, Jordi, són els que...
Doncs, bueno, al millor hi ha un canvi de polític. Bueno, però sí, jo no hi crec, amb el sistema, ja ho sabem. Vull dir, és un tema claríssim. Però aquest sentiment neix de la ciutadania cap amunt. Els 11 de setembre venia gent com el Duran intentant fer veure que no i tal, i fer tonteries allà, i al final, com que veu que hi ha tanta gent, agafa i va i posa una pancarteta. A veure, escolta, això neix del poble que n'està fart, i com que n'està fart, neix del poble cap amunt. I llavors és lògic que algú, com l'Assemblea Nacional de Catalunya, que no hi ha solament l'Assemblea Nacional de Catalunya, hi ha també Òmnium Cultural, que tampoc és sospitosa absolutament de cap sistema, salvo que sigui catalanista. És a dir, que intenten aglutinar aquesta gent perquè algú ha d'organitzar tot aquest tinglado. Perquè sí, si no, algú... això seria un desastre. Sí. I aquest algú és una associació que s'ha apuntat. Qui ha volgut apuntar-se? És a dir, que ja no és una associació com la dels empresaris, que amb quatre fem la del Penedès, no? Però no, aquí és una associació que ja sembla ser 22.000 persones, posa-li menys, vull dir, perquè la gent sempre exigera una mica, però bueno, hi ha molta gent que mou tot aquest tinglado. Quan veieu ara a Catalunya aquest cap de setmana tota aquella gent que estarà demanant vots, hi ha un fotimer de voluntaris. Eh? Aquella sí. Està tot el dia allà, eh? Jo no ho faria, però aquella gent ho està fent. Està tot el dia reclamant i convencent I escolta, que jo ja he votat aquesta cosa, perquè també ho han fet a Barcelona a diversos puestos, i tinc que reconèixer que mentre votava hi havia una pobra noia, que no sé d'on era, que deia, oiga, ¿me puedes explicar qué es esto? I un senyor deixava allà a la taula i li explicava durant una hora i pico què era el que preteníem, el que volíem, el que el sentíem. Bueno, escolta, tot això són voluntaris, aquí ningú cobra res, vull dir... En fi, jo crec que és un sentiment que surt del poble i els partits polítics per força han d'acceptar-ho i han de tragar-ho, perquè jo crec que algun d'ells, bé, la Unió estaria més còmode sense tot aquest tinglado, que de fet ja va dient que com ens en sortirem, com ens en sortirem.
Sí, però deixeu-me només fer una cosa, i segurament que ara jo puc dir-la massa grossa, no? No, grossa.
T'estem esperant.
Els moviments aquests de masses, de protesta, que tenen una força i s'han de reconèixer, han de tenir una lectura, els hem viscut, i ara passo en un context internacional, totes les revolucions que hi ha hagut darrerament en els països, a Egipte, a Líbia, a tot arreu, hi ha hagut, doncs, s'han gestat a través de moviments de masses. Al final això ha tingut una força que ha sigut capaç d'enderrocar governs, de treure dictadures i tal. El problema és que ha creat una situació tan caòtica perquè no hi ha hagut la capacitat després de veure tots els elements i els factors que també intervenien d'altres interessos externs, no interns, de tot això, que no han sigut capaços i han fracassat de moment totes aquestes revolucions nascudes de la pressió popular, estan fracassant a l'hora de concretar el canvi i l'alternativa. I a mi em fa por això, per això dic que la faig grossa.
Estàs parlant de...
Però una mica... Hi ha un moviment d'emotivitat i de tal que pots engrescar milers i milers i centenars i milers de persones amb la força i la capacitat d'enderrocar i de trencar motlles. Fantàstic. Però si això no hi ha capacitat de conduir-ho racionalment, políticament, democràticament...
Però tots ho estan demanant, democràticament.
Els que ho han de reconduir no són aquells que ho han provocat, que han provocat que allò passés. És a dir, el sistema que provoca que hi hagi una revolta popular per enderrocar el sistema no pot ser el qui canalitzi que coses facin d'altra forma. Per tant, això són lluites contra el sistema. No. Jordi, cada cop que algú diu no crec en el sistema, un gatet cau mort en algun racó d'Espanya, que ho sàpiga. I ara què anava a dir? Deies que la Forcadell... se li descobreix que és militant d'esquerra. Diguem, a mi el que em sorprendria és que fos militant del PP. Que sigui militant d'esquerra és bastant, sí, és bastant coherent, és raonable.
Tu tens la plataforma per la hipoteca, tens una clau que jo no sé si té una afiliació, però segur que no té.
Però no hi ha el partit de les hipoteques.
No té una militància, orgànica enlloc. I la nega sempre públicament. I tu veuràs inclús una Forcada, tampoc et dirà el mateix. I la Forcadell no se n'amaga. Jo sóc Esquerra Republicana.
Però si ell el que defensa és la independència, que sigui militant d'un partit independentista, sembla coherent, no? Sí. Tot plegat. I aquesta associació que fas de que com és militant està a les ordres de... Doncs aquesta ja no la veig. És com dir que el soci del Barça hauria d'estar imputat per els presumptes malifetes del Rossell, no sé on.
Com que no soc ingenu en aquests terrenys, ho repeteixo.
Jo crec que... No, però jo crec que, a més, que aquesta es denota una...
I no és un pecat mortal, això. No, és que ho dic jo. Però dic que hem de ser capaços de veure que hi ha darrere, vull dir, no siguem ingenus.
No, però és que crec que, veus, aquí ens dona una prova de que realment és el poble català qui està movent això. No hi ha altres interessos i manipulacions, si no ja estaria fet, tant en un sentit o en un altre. Perquè només hi ha de veure el del Putin, és un exemple, només hi ha de veure, per exemple, que nosaltres hem eliminat, però vamos, amb un acord quasi unànim, totes les demandes o judicis que hi puguin haver que no siguin nacionals, sinó tots els exteriors. Per què? Perquè hem tocat el tema del Tíbet, Xina té el 25% de la nostra deute i va una trucada de Xina dient esto no lo quiero. I si no te la pongo en el mercado la deuda, veràs com queda. I ja està. Sí, i no, sí, sí.
Aquests són factors a tenir en compte. Ja,
exacte, doncs aquests, els nostres, veu, és un tema que surt del poble i es veu que surt del poble perquè realment no hi ha interès, si no demà els tanques ja estarien aquí o qualsevol altra cosa, eh? Vull dir, no fa falta portar tanques, sinó els musulmanis o els sindicats o aquestes lluites que es fan allà.
Els sindicats, per exemple, han signat ara un acord amb l'Assemblea Nacional, per això, per Comissions això. UGT, donant suport porta el procés, bueno, el dret a decidir.
És a dir, és un tema que no preocupa el món, per la qual hi ha grans possibilitats d'aconseguir-ho.
Hi ha una cosa que és molt curiosa, amb la qual me'n vaig de tema, no? I és que cada cop que en el Parlament, el de les Cortes d'Espanya, des de Catalunya es porta una proposta, sistemàticament tothom vota en bloc que no. Ja sigui per un tema d'educació, ja sigui per un tema de defensa, de justícia o del que vulguem. Espanya es posiciona en bloc en contra de qualsevol cosa rellevant que surti de Catalunya. Jo penso que això deu voler dir alguna cosa, no? En l'entorn de la relació que ha de tenir Catalunya amb Espanya. Si tot el que nosaltres diem és que no, doncs deu voler dir que no, que no té cap sentit. Que seguim amb el mateix esquema que ara. I, per tant, algú s'hauria de repensar això, no? I des del punt de vista de sistemes, jo de política en sé poc, però com que m'agrada remenar amb tot, des del punt de vista de sistemes, jo fa dies que penso, i en relació a aquest conflicte entre Ucraïna, Crimea i Rússia, jo penso, i la Unió Europea aquí exactament, què està fent? Perquè tota aquesta banda de lladres, al final, perquè dius que cobren molts diners per no fer res. Això sí, s'omplen tots la boca de dir les coses que s'haurien de fer o les coses que haurien de passar. Però accions concretes, zero. Zero. Això no serveix per res. Això no serveix per res. Llavors, escolti'm, si al final de tot formem part d'això, no? Pues ja quasi que m'és igual. Miri, el que hem de fer és de veritat focalitzar-nos en el problema. El problema és, tenim una relació que està morta, i el que hem de fer és o revifar-la o canviar-la radicalment. I amb això ens hauríem de concentrar. Si és a través d'una associació que al final és part d'Esquerra Republicana, més igual. Perquè com que no hi crec, amb això dels partits, no hi crec. El sistema de partits, d'ideologies a les quals hi ha que seguir a cegues, és un sistema antic, està anclat en èpoques on la circulació de la informació era limitada. Avui en dia la gent té opinió, la gent es pot comunicar lliurement, totes les idees poden arribar fàcilment a tothom. I és en aquest moment on apareix una assemblea amb la capacitat de fer una via catalana. Escolta'm, és d'una magnificència tan bèstia la capacitat organitzativa. I això és molt més complexa que dipositar un vot en una urna. Sí, escolta, sí. El partit té la representativitat que li donen els vots. Escolta, mira, posar un vot en una urna costa 3 segons. Empenya una idea, costa molts dies, moltes hores, de moltíssima gent. Per tant, jo també penso que té molt més valor el que està fent l'Assemblea que el que pugui fer qualsevol partit. I si al final la representativitat ha d'anar a altres àmbits que no siguin els partits polítics, benvingut sigui. Perquè voldrà dir que alguna cosa rellevant està canviant.
Bueno, i de fet, l'Assemblea té idees, que algú
repensés
els partits no en tenen cap d'idea.
M'agradaria que algú repensés la reestructuració d'aquesta dinàmica democràtica que hem heretat i que l'anem mantenint doncs, així d'una manera mecànica, això, no? I els partits s'han de modificar, la llei de partits hi ha, la llei electoral no hi ha manera que se n'en surtin, és a dir, hi ha una resistència als canvis per part de les forces polítiques.
On va ser que van votar la reducció de cotxes oficials, sí, i van votar en contra els polítics?
Però m'agradaria que hi hagués un moviment, Jordi. M'agradaria que és un moviment que exigís la reforma de la dinàmica democràtica que hem heretat.
No, que...
I això no hi és, dic que és el que obligaria a refer i a repensar aquesta representativitivat que avui no
és que això no ho podem aconseguir. Això passa per
sang. I la independència sí?
No, la independència potser sí, perquè, bueno, no, perquè no tenim, o sigui, som atractius, és a dir, Europa no val res, això és un rotllo que us heu muntat que no funciona. Dir,
però imagina
no,
que la gent, jo no crec en els partits, arriben les eleccions i hi ha doncs, un 20% de participació només. Com a protestes, dir la gent no anem a votar perquè això no ens va, no ens representa.
Bueno,
això veuria jo.
Aquests 20%
capacitat...
sortiran igual de diputats,
sí, però...
cobraran el mateix i tant se'ls infot.
Tant
se'ls infot perquè l'únic que volen és el seu càrrec. Vull dir, escolta, i canviar el sistema només passa per sang. i aquesta és l'única realitat. Perquè l'altre ho pot tot. És que el poder econòmic aquest és, ara cada vegada és més gran, cada vegada guanyen més els rics, cada vegada ells guanyen més. Ara faran un atac frontal a les empreses, és a dir, a treure'ls i el patrimoni a les empreses. Aquest és el segon atac que ara s'està preparant. Vull dir, esclar, vull dir, no, salvarem les empreses endeudades, collons, i tant, ens les quedarem, que és diferent. Vull dir, i així sucessivament, vull dir, no, que els rics i la cuchipandi cada vegada vol guanyar més calés, tal. Com elimines la monarquia? Doncs no ho sé, si no passem per una guerra, no sé com l'eliminarem, perquè aquests són de per vida i hereus i tal, i tenen una, es veu que tenen la sang diferent i ja van tirant mires. Clar, com eliminarem que els partits polítics? Clar, si hi ha una quantitat de gent que viu del mòmio que estarà disposada a matar per qualsevol cosa. Jo em vaig presentar de cara al Col·legi d'Economistes, encara me'n recordaré, i el grup socialista que el de cá de Madrid era independent, un tal Reventós, em va deixar verd el dia que de jornada de reflexió en La Vanguardia. I La Vanguardia jugant amb aquests socialistes. Una cosa, doncs així no li va servir per res. Però bueno, vull dir, ell ho va intentar, que tenia, això sí, que havia el marge, i tal, igual. Vamos, és exactament per què. Clar, quan li preguntes, i per què ho has fet? Per què ho has fet? Per què t'has rebaixat a tal? O m'ho va demanar el Suñol, el milionari del PSC, m'ho va demanar el Suñol perquè perdia, tens? I clar, va acabar perdent. Però bueno, si m'ho va demanar ell, clar, és que està, clar, en aquells moments, ara és milionari, però en aquells moments no tenia amb què guanyar-se la vida i allò era vital. Per mi no, jo tenia un despatx i encara hi ha més problemes que venien sobre. Entens? Però per ell allò era vital, tenia que viure, doncs, tots aquests polítics és vital, vull dir, si jo surto aquí em mataran demà, vull dir, si jo dic que el sistema ha de canviar.
Per cert, parlant del sistema, hi ha una notícia que segur que al Jordi li agrada molt, és que quan sí. La vaig llegir ahir vaig pensar en ell. Els expresidents de Bankia i Repsol, Rodrigo Rato i Alfonso Cortina, respectivament, han estat nomenats nous consellers de Servia Habitat, la immobiliària controlada per TPG i la Caixa.
Ah, la Caixa està donant favors.
Vaig pensar en tu, eh? Vaig llegir, segur que el Jordi...
No, és espectacular, la cuchipandi.
Jo vaig quedar sorprès, però... Lligar una altra vegada el Rato amb la Caixa, dius, què?
Sí, sí, és espectacular, espectacular.
És el que diem sempre, és que actuen amb total i plena immunitat.
Total.
I amb una desfatxatesa i un descal.
Però aquests són els poders. I això...
Alfonso Cortina és l'altre.
Bueno, sí, aquest és el que té que estar a la presó i que no està...
De Repsol.
De tant en tant, el poder de veritat li ha de dir a la gent que ells manen.
Sí.
I amb aquests petits detalls ho estan dient. Escolti'm, que està tot molt bé, eh? El Bankia i demandes i judicis... Però qui mano jo? Jo faig el que em doni la gana. I ara em dóna la gana restregar-li per la cara que aquells en els que vostès volen perseguir jo els posaré al meu costat.
Té un punt d'obscenitat i tot el nomenament.
Sí.
Quan ho vaig llegir,
és
com si anava a fer una expressió que me la deixaré, però com si fumessin una bufeta de la cara, no?
Clar, dir, que, és per manifestar qui són els que manen i qui són rics. I qui són, i a més, sou la cutre bé tal, que, escolta'm, i porteu-se bé, que, tal.
I malauradament...
Jo l'interrogant, deixem-ho només dir que... Probablement aquesta dinàmica del poder i dels poders reals i tal existeix aquí, a Europa, i en la Catalunya independent. Uh-huh. I això de vegades no hi pensem. Sembla dir, no, som independents i serem feliços.
A la Catalunya independent no hi és, però hi serà si donem el pas, evidentment. Això seria negar realitats. Ara, el dia d'avui, és la situació del carrer, que dic jo, vull dir, la gent del carrer que està manifestant i
la gent és, de vegades pensa, però... no, això ja no, nosaltres no tindrem aquests
problemes. No, si és que si ens donen la independència...
Si no canviem el sistema...
No et pateixis, que si ens donen la independència, entrem a Europa i a sobre ens donen un crèdit de 1.000 milions d'euros, el senyor Durant serà el primer que serà independentista i reclamarà aquí la independència de Catalunya, que ell sempre ho havia dit. O sigui, això és l'exemple clar d'aquesta gent... que clar, què fan tants anys aquí a la política? Escolta, què pinta tot això?
I el que estàs dient, Josep Maria, al final els portaria a l'immobilisme.
No, al revés, fem una revolució més fonda.
Fem el que fem, no passarà res.
Una revolució més fonda.
Ja, però jo soc més partidari del pas a pas. Sí. És a dir, que però, el problema és molt gran. Sí, trossegem-lo i anem-lo solucionant a trossos.
Jo vull una altra cosa, que hi hagi a darrere un model diferent de país.
Però abans no haguem dissenyat el model i ens haguem posat d'acord, hauran passat 500 anys.
I ara només volem votar si sí o si no, si volem votar o no.
El cas és, primer marxem. Quan marxem mirem què ha quedat. Quan veiem què ha quedat mirem com ho organitzem.
Primer preguntem si la gent vol marxar.
Bueno, però...
Això és el que preguntem, això és el que volem preguntar.
Hem de confiar, però vull dir, siguem també així
rigorosos.
Jo diria, preguntem-ho tantes vegades com cal.
Escolta, si ho preguntarem i després s'ha d'aprovar definitivament, és un impàs això. Tampoc ens han d'amenaçar-hi que queda una Catalunya pobra i fora de la Unió. No sé, doncs mira, si és fora de la Unió Europea, això ho he explicat mil vegades, és molt millor. Molt millor, paradís fiscal, i farem les nostres normes com ens roti, i així viurem la mar de bé i bé, perquè podem gestionar-ho
Suïssa.
Amb tal.
Escolteu, una pregunta. Imaginem-nos la hipòtesi que guanya el no, la gent podrà dir que són més lliures?
No, però si guanya el no...
És a dir, demanem la llibertat per votar i per decidir. La gent vota i decideix no.
Estupendo.
Podrem sentir-nos dir, acceptarem, ara ja som més
no,
lliures.
Acceptarem el que surti del d'allò. Si l'enquesta ho posa clar, el 85%...
O no, 87%.
O si el 87% acceptarà.
Clar, perquè si surt el no per un 51%, bueno, doncs jo crec que hi ha que continuar treballant pel sí.
Bueno, però ja està.
I si surt el no per un 80%, doncs ara som imbècils. Tots plegats.
I ja està, i fora.
Tant de rebombori, quan escolta, ningú ho volia...
Doncs però el 87%, almenys segons el CEO, acceptarà el resultat sigui quin sigui.
Clar,
per tant, allò de la cultura social, home.
Però si és que no, si és que
és una pregunta es trampa, cony. Tu li dius a aquesta senyora que passa per aquí davant, escolta, acceptarà el resultat del referèndum i la seva,
què vols que digui que no?
I si no l'accepto, exactament què he de fer?
Què pot passar?
Dius, és pregunta tonta, no? Dius,
bueno,
no sé.
Home, jo penso que sí, perquè entre altres coses, quan veus programes de Madrid, que el, bueno, no sé, l'altre dia el Gaidi
de l'Ivana.
De l'Ivana, por ahí explicant coses. Que li van arribar a preguntar si tenia algun amic que, no, que votés que no. I el primer que va dir, que, si sóc jo el que no voto que no. Ah, no, pues tú de los que votan que sí tienes algún amigo, pues un huevo. I tal, i diu, ja saps que eres molt...
Sí, sí.
I diu, bueno, y cuando vas a cenar con ellos, pues no pasa nada. I, claro. ¿Y puedes hablar de este tema? Sí. Y alguna vez alguno me levanta la voz. Pero luego, salimos del restaurante con una fuerte abrazada para quedar para el viernes que viene.
Però això parla, passa però això, partits polítics.
No, però això, però sí.
La gent es baralla al Parlament.
Ells pensen que no, però és que ells estan convençuts que no.
Aquest mateix programa, probablement l'únic polític que convida, si és una televisió de Madrid, per explicar què passa a Catalunya, és l'Albert Rivera, que és el que apareix a tots els programes divendres i dissabte en prime time.
Sí.
Si la perspectiva que té la gent d'Espanya sobre el que passa a Catalunya és la visió que li dona l'Albert Rivera, que és una visió del conflicte o del problema, del que voleu, com vols que les preguntes no siguin aquestes?
Una visió molt dura.
Aquest senyor representa 9 de 135 diputats. En aquests programes no hi van mai ni Mas, ni Junqueras, ni David Fernández, ni Pere Navarro, o potser Pere Navarro de tant en tant, però vaja... Quina visió han de tenir si la visió que els donen és el d'Albert Rivera?
No, però és que van arribar a dir...
Però clar, aquestes preguntes sí, arriben si clar, tu la font que, de la clar, qual veus és aquest senyor.
Si les copien pel carrer, a mi... Pues, ah, bueno, tu no, perquè no eres nacionalista, no dius que jo tampoc escupo los otros, cony. Hòstia,
sí, no, i se comen a los niños crudos. Sí,
és que no seria això... la visió de Catalunya totalment rara, i és més, jo soc partidari de l'independentisme després de viure durant un mes, em sembla que la campanya del Partit Reformista i viure com es van tractar tots els postos. De 10 diputats que anàvem a treure zero patatero. Vull dir, perquè us doneu compte de el que ens estimen i de... Però si no ens volen, doncs ens n'anem nosaltres, home. Vull dir, ja està, no hi ha cap problema.
Coherència pura.
Clar.
Sí, del Barça no n'hem parlat, eh?
Què és el Barça?
Home, hi ha molt a parlar, això, jo crec que...
Podríem fer un monogràfic.
La setmana que ve, la setmana que ve és la setmana del Barça. Sí,
també. Un drama molt fort, Ceuta i Melilla, és molt seriós, això.
Però jo és que trauria les... Si han d'entrar igualment, trauria les famoses...
Molt fort. Però
aquesta és la capacitat legendària del govern i l'exèrcit i Espanya d'organitzar-se i d'aconseguir que els problemes es resolguin. I és que cada cop se'n colen més a la vegada. Sou una banda d'inútils.
Bueno, però jo crec que...
Inútils.
Deu ser...
Crec...
No, collons, però se'ls hi paga per això? És la seva feina?
Però jo crec que això va començar... Com no se'n sortien i és inútil, ara donem la volta a la truita i els deixem entrar. Aquesta és la realitat. I els deixem entrar per què? Perquè demanarem calés a Europa. I si ens dona calés a Europa ja ens anem la mar de bé. No sé quants milions hem demanat per mil i pico.
Però aquí a darrere, a veure, això deu ser veritat, però hi ha un problema greu doncs, d'origen...
Bueno, el problema és mundial.
No d'entrada, sinó dels abans d'entrar, no? És a dir, és un problema generat.
I però clar, si no són de Marroc, aquelles, són de Mali, de tal...
Elles van concentrant.
Clar, digue-li, ara, si hem de dir als europeus que, escolteu, no es quedaran aquí, que aquí no hi ha futur.
Els grans discursos que havíem fet del mur de Berlín, i què és dividir i tal, i la gent que saltava i tal, aquí hem fet uns grans murs, i això no ens escandalitza, i amb navalles i amb les... Ahir hi havia una imatge d'un dels... Sí, sí. Allò, però esgarrifadora, no?
Jo crec que haurien d'eliminar les cotxilles aquestes, home.
Si això ho faran.
Si estan entrant...
S'ha posat d'acord per això.
Ah, home, si està entrant igualment, vull dir, doncs, només val que això, que es costa curar-los. Vull dir, sí.
Ho deixem aquí, que hem de marxar. Josep Maria Balcells, en parlarem un altre dia, al Barça i de l'estadi.
Setmana que ve.
Joan Alsina i Jordi Pilla. Molt bon dia.
Bona setmana.